Cortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Ser Catalunya. La força de la conversa.
Ràdio Manresa. El 95.8 FM. Cadena Ser.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagant.
Hola, què tal? Bon migdia. Passen 5 minuts a les 12. Som dimarts 4 de febrer. Tenim força sol a la ciutat de Manresa. Busquem la temperatura. A hores d'ara, a la capital del Bages, tenim només 6 grauets de temperatura i és que déu-n'hi-do també el fred d'aquesta jornada de dimarts. Els explico què és el que hem preparat avui en aquest hora i la Catalunya Central, que ara mateix comencem. Avui els volem parlar donació, una donació que s'ha fet avui al matí a la Fundació Altai. En aquest cas, una persona, una noia, de nom de l'Olivera, aquesta associació d'ajuda mútua contra el càncer, avui que és aquest Dia Mundial del Càncer, doncs avui té lloc aquesta donació a la Fundació Altai. En parlarem, una entrevista de la nostra companya, la Laura Mitjans, i avui també parlarem del Premi Iniciatives que es dona demà dimecres, ja volia que veieu la setmana. Demà som dimecres. Avui és dimarts, per tant, toca fer efemèride. Sabrem què tal és aquest dimarts 4 de febrer. Abans d'entrar en matèria, anem a fer un petit repàs de l'actualitat de la jornada. El nivell de transmissió de la grip ha registrat un marcat descens en la setmana del 27 de gener al 2 de febrer, tot i que continua en el nivell molt alt, amb 442 casos per cada 100.000 habitants, segons dades actualitzades del Sistema d'Informació per a la Vigilància d'Infeccions a Catalunya. El Departament de Salut ha donat per superat el pic epidèmic que es va desdoblar a les dues setmanes passades i ha posat per iniciada la fase descendent, amb reducció tant de contagis com també d'ingressos associats, que preveu que continuï durant la setmana vinent. La incidència del conjunt d'infeccions respiratòries és de 953 afectats per 100.000 habitants, situant-se en el nivell moderat de transmissió. Ampli capítol del fet divers, el d'aquesta jornada. Un treballador d'una empresa de Moià va morir ahir al matí. Per causes que s'estan investigant, la víctima de 27 anys va morir després que li caigués al damunt una planxa de formigó. Segons informen els Mossos, la comissària de Manresa va rebre, la comissaria però de Manresa, va rebre un avís quan faltaven pocs minuts per les 12 del migdia per un accident a una empresa d'aquesta localitat de Moià. Fins al lloc s'hi van desplaçar diverses patrulles de seguretat ciutadana i investigació, dotacions de bombers i també el SEM, que no va poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos van posar els fets en coneixement del jutjat d'instrucció de Guàrdia de Manresa i del Departament d'Empresa i Treball d'acord amb els procediments habituals en accidents laborals amb víctimes mortals. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 31 anys per conduir begut i tenir un ordre de detenció i ingrés a presó vigent. Els fets van tenir lloc dissabte passat cap a 8:45 del matí quan la policia va rebre l'avís per una sortida de via a la carretera C-59 dins el terme municipal de Castellterçol, al Moianès. Quan els Mossos van arribar al lloc, van localitzar el conductor amagat darrere d'uns matolls i van comprovar que presentava clars símptomes d'anar begut. En la prova d'alcoholèmia va registrar un resultat positiu d'1,12. A més, la policia va comprovar que tenia un ordre de detenció i ingrés a presó per part d'un jutjat de Barcelona. I una conductora ha mort aquest dilluns en un xoc frontal entre el cotxe en què viatjava i una furgoneta al quilòmetre 21,4 de la carretera C-62 al terme municipal de Santa Maria de Merlès. La dona viatjava sola al cotxe. L'ocupat de la furgoneta va haver de ser atès pels serveis sanitaris. La víctima tenia 22 anys i era veïna de Prats de Lluçanès. Segons indica el Servei Català Trànsit, els serveis d'emergència van rebre l'avís de l'accident poc després d'un 8:45 del matí. Arran del sinistre, que ha obligat a tallar la via en tots els sentits, es van activar 4 patrulles als Mossos, 4 dotacions als bombers i també 2 ambulàncies al SEM. Segons el Servei Català Trànsit, són 14 les víctimes que han perdut la vida a les carreteres catalanes des que va començar l'any, en dades que són provisionals. A Ens anem per les portades. Comencem amb el diari Regió 7, èxit del Pla d'Altaia per preparar els pacients de càncer abans de l'operació. Aquest és el titular de portada de l'edició digital del diari Regió 7. Vaig començar a escriure quan va morir el meu home com a teràpia. És una entrevista que publica el diari Regió 7 amb l'Olga Pérez, autora del llibre El valor de seguir adelante. El diari Regió 7 també parla que l'atur repunta en 1.444 persones, però Catalunya registra el millor gener des de l'any 2008. Ens n'anem a l'Equip Berguedà, que destaca en portada aquest accident que els explicàvem d'aquesta dona morta a Santa Maria de Merlès, a la C-62. També a l'Equip Berguedà destaca una incidència al peatge del túnel del Cadí. Cobren per error el preu de la barrera a veïns amb el descompte tramitat. Ens n'anem al Dació Digital Solsona. L'Ultracrit Marathon 2025 ajudarà a la restauració de la bassa del Miracle del Solsonès. I també parlen de la reunió anual de seguretat del Carnaval de Solsona. I acabem anant fins la comarca d'Igualada amb l'info anoia.cat. Vilanova del Camí recorda el veí mort després de ser punyalat dissabte. Ahir es va fer aquest minut de silenci. Anem per la informació meteorològica, que de fet és molt semblant a la jornada d'ahir. Poques novetats, tenim sol tant matí com tarda. Sol, cel blau i serè. Les temperatures, això sí, són fredetes. Avui les mínimes a la ciutat de Manresa que han tornat a ser negatives. 3 graus negatius de temperatura a la Catalunya central, i que les màximes arribaran a la Catalunya central com ahir. En algun punt, els 13 graus de temperatura. Comencem!
Et donem la solució. Coneix i consulta l'empresa GCT Plus, l'empresa de treball temporal que es posa a la teva disposició per ajudar-te. Et donaran resposta immediata a les teves necessitats laborals amb oficines arreu del territori català. Deixa'ns ajudar-te i vine a la més propera, a Manresa, Igualada o Berga. Consulta la web gctplus.com. Empresa col·laboradora amb el Miliàrum Montserrat 2025.
El Dia Mundial contra el Càncer és un dia internacional que se celebra cada 4 de febrer. Crear consciència sobre el càncer, fomentar-ne la prevenció i mobilitzar accions per abordar l'epidèmia mundial del càncer. Aquest dimarts, doncs, l'Olivera lliurarà 10.000 euros a la Fundació Altaia amb el projecte La sort de tenir-nos. Per parlar-ne tenim a la punt a Lara Roca, organitzadora de l'esdeveniment. Benvinguda, Lara.
Hola. Moltes gràcies per convidar-me, en primer lloc. I... bé, doncs aquest projecte va començar fa 2 anys amb una rapa party que vam organitzar amb les meves amigues quan, bueno, em van diagnosticar un càncer de mama, i com la majoria sabeu, comences normalment amb una quimio que, bueno, que provoca que et caigui el cabell. Llavors, en el moment que m'havia de rapar, vaig decidir no fer-ho com algú trist, sinó fer d'això un esdeveniment divertit i bueno, amb la meva gent, no? Amb les meves amigues, i elles van venir totes amb aquesta samarreta que és el nostre lema, la sort de tenir-nos, que va dibuixar una il·lustradora amiga meva, que és Lio Mental. I res, de fer una samarreta per no anar totes conjuntades i fer algo divertit juntes, ha acabat esdevenint amb un projecte de, bueno, de crear una comunitat, de crear xarxa per millorar d'alguna manera la qualitat de vida dels pacients oncològics. Llavors, el que hem fet ha sigut, per una banda, vendre aquestes samarretes juntament amb altres merchandising, per poder recollir fons, i per altra banda hem fet hem anat fent trobades, a sort de tenir-nos, en diferents temàtiques relacionades més o menys amb temes importants relacionats amb el càncer, com són la menopausa, el benestar emocional, la sexualitat, entre d'altres. I el que hem aconseguit durant aquests 2 anys, a part de fer aquestes trobades i fer aquesta xarxa, és recollir aquests fons, que hem aconseguit uns 10.000 euros, juntament amb l'associació de l'Olivera, de la qual formo part, per fer aquesta donació al mecenatge de Taia, en especial a oncologia.
I com van rebre aquesta notícia, el Taia?
És veritat que el Taia anem de la mà des que vam iniciar aquest projecte, no?
Clar.
Al final ens han ajudat amb la difusió, han fet tot el possible perquè poguéssim arribar més lluny amb aquest projecte. I bé, l'últim que vam fer va ser una reunió juntament amb l'hospital, en especial amb oncologia, per veure quins projectes tenien ara mateix sobre la taula per saber a on anirien la major part d'aquests diners, no? Uh-huh. Llavors, en aquesta reunió es va plantejar el tema de la nutrició, que és un tema que també es voldria desenvolupar a la llarga, el tema de l'exercici físic, que és en el que més èmfasi vam posar entre tots, perquè Manresa, l'Hospital de Manresa ha sigut pioner amb una prova pilot que es diu Movon, per demostrar que fer exercici de força, especialment durant els processos oncològics, especialment a quimioteràpia i radioteràpia, beneficia a la qualitat de vida del pacient i en relació a la malaltia. Llavors, com que a part d'aquest projecte també hi havia el tema de fer unes xerrades, no?, més especialitzades sobre sexualitat, sobre sol pèlvic, el tema de lubricacions i demés, es va preferir centrar els esforços ara amb un projecte que ja s'està veient resultats, no?
Ah.
Que ja hi ha una prova pilot, sí, engegada. També dic que hi ha una altra prova pilot que és sobre la memòria, perquè la memòria també es veu molt afectada després dels tractaments oncològics, i que va estar liderant la psicooncòloga, la Núria Orcero, i la veritat és que és un projecte molt xulo. Però, bueno, principalment vam decidir donar-ho al tema de l'exercici físic, però no es descarta que es pugui fer alguna cosa també amb els altres projectes.
I ara que ja entregueu aquests 10.000 euros, esteu pensant en fer més recaudacions per una altra cosa?
Sí, el que és molt important de saber quan vols donar diners al mecenatge és que no, fer una donació puntual no és el més necessari. És molt necessari, sempre.
Clar.
Tot ajuda, però el que és important és que hi hagin donacions recurrents.
Mm.
I per això és important que hi hagin projectes de llarga durada.
Mm.
Per tant, el que nosaltres pretenem és seguir el projecte fent, per exemple, tornejos de pàdel solidari, que en van fer 2, i és algo que molt fàcilment es pot relacionar amb l'objectiu, no, del projecte, del tema de l'exercici físic, però també, per exemple, fent més trobades amb temes relacionats amb el càncer per poder recollir aquests fons i fer aquesta donació. Però principalment seria amb temes esportius, que seria més fàcil de donar continuïtat a aquestes donacions a llarg plaç.
Clar. I veieu que la gent s'hi volca o que encara costa crear consciència d'aquest tema?
No, la gent està molt volcada. Sí que és veritat que el tema de l'exercici físic, en concret, costa de veure, no? Al principi, de fet, jo quan em vaig fer la quimio, des d'oncologia, doncs, es va amb peus de plom, no? De, bueno, pots fer exercici, però ojo, no agafis molt pes,
yeah,
vés a caminar. Jo volia fer marxa nòrdica i em van dir millor espera't a acabar la quimio i operar-te. Llavors, són molt prudents, que és totalment comprensible, amb aquest tema, però com que amb aquestes proves pilots ajuda a demostrar realment que amb un equip especialitzat, amb oncòlegs darrere del projecte, amb fisios, amb entrenadors personals, es veu el benefici d'això, doncs cada vegada més la gent s'està conscienciant, de la gent i els professionals, dels beneficis de l'exercici físic.
Clar, doncs això està súper. Gràcies, Lara, i esperem que vagi molt bé la jornada.
Molt bé, moltes gràcies.
Gràcies.
Mm-hmm. El cap li girava.
Subministren energia i ara ens ajuden a produir-la. No!
Doncs sí, i es diu autoconsum. Instal·lació, finançament i autoconsum compartit. Comunitats de veïns, unifamiliars i empreses. Benvinguts a la revolució energètica.
Factorenergia.cat.
Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
El lliurament de la 7a edició del Premi Iniciatives de Desenvolupament Empresarial té lloc aquest dimecres 5 de febrer a la sala d'actes d'Eurecat. Per saber-ne més, tenim a la punta Josep Maria Sala, president de GEST. Benvingut, Josep Maria.
Molt bona tarda.
Pels espectadors que no ho saben, en què consisteixen aquests premis?
Aquests premis anem per la 7a edició, tot i que entremig vam passar la pandèmia, la qual se'ns ha allargat més en el temps.
Clar.
El premi consisteix en agafar projectes que presenten gent emprenedora amb una doble vessant, que hi ha els premis d'empreses que ja venen funcionant però no tenen més de 3 anys de vida o de posada en funcionament, i altres que són encara estrictament projectes que encara, diguem, no han vist la llum o no s'han posat a caminar, no s'han posat en marxa. Aquests premis es van instituir en el seu moment per intentar, i això és el que es persegueix, no? Més no és l'esperit del propi projecte, intentar incentivar o ajudar a incentivar gent individual o col·lectivament que tinguin iniciatives a nivell empresarial de projectes que són possibilistes i que, bueno, necessiten un cert reconeixement o un cert tipus d'ajuda per poder-los portar a terme. I així es va engegar, ja dic, fa 7 edicions, aquesta és la 7a, i amb aquestes idees i aquests elements, doncs, ha anat funcionant en el decurs d'aquests últims 6 anys. Aquest és el 7è.
Molt bé. I quines categories hi ha en aquests premis?
Hi ha dues categories. Hi ha la categoria de les empreses, com dèiem abans, que ja venen funcionant però no tenen més de 3 anys, i en aquest cas, diguem que hi ha 3 premis. Tots pel primer premi, però té 3 elements que composen el premi.
Vale.
Un és una part econòmica, que consisteix en un xec de 5.000 euros, i després n'hi ha dues, que una la patrocina la Fundació Universitària del Bages, que és una beca de 1.500 euros, amb conceptes de beca d'estudis de postgraus o màsters que tenen a veure amb l'àmbit d'empresa. I després hi ha un altre premi també de 1.500 euros, i en aquest cas són ajuts, no beques, que el patrocina o financia la UPC EPSEM, o l'EPSEM UPC,
sí,
d'aquí Manresa, i que són ajuts per desenvolupar el prototipatge del projecte guanyador. O sigui, el projecte que ha sortit elegit, depenent del tipus de projecte que és, necessita certs elements tècnics per poder-lo desenvolupar. Refereixo a nivells tècnics. La suma dels 3, doncs, fa que siguin 5 més 3, doncs, un primer premi de 8.000 euros.
Sí.
I en la segona... En la segona vessant hi ha les empreses que encara no s'han posat en marxa, però que hi ha un projecte que té, diguem, que té consistència, que és possibilista, que toca de peus a terra. I en aquest cas els premis també són 3, però és tot pel guanyador. Hi ha un primer premi econòmic de 1.000 euros i dos premis, igual que en el cas anterior, de 1.500 per la FUP, per formació, i de 1.500 per l'EPSEM UPC, per el que fa referència a ajuts pel desenvolupament del prototipatge del projecte que s'ha presentat, que en aquest cas serien 3.000 més 1.000, 4.000 euros.
Molt bé.
I estem parlant d'un conjunt d'uns 12.000 euros entre els dos primers premis d'aquest any que entreguem demà passat, no? Els premis que són de l'any passat, del 24.
Molt bé, no, és bastant, eh? I ja fa 7 edicions que ho celebreu, això, Josep Maria, i heu incorporat alguna novetat respecte a l'any passat o seguiu la mateixa fórmula?
No, fem la mateixa fórmula. Aquí el que ens hem de plantejar, i és un tema de futur, que no de present, és de que de cara a l'exercici següent, que els propers premis els convocarem, si no hi ha res de nou, dintre la Setmana de l'Emprenedoria del 2025, que serà per entregar el 26,
sí.
I canvien els col·laboradors que teníem fins ara. Les coses evolucionen i tenen vida. I,
si els canvis sempre són a millor,
benvinguts. Aquest canvi és un canvi a diferent.
Ah.
Perquè això de millor o pitjor també sempre depèn. Perquè nosaltres fins ara donàvem dos primers premis. El que passa que hi havia una part que érem efectiu, que potser era la més llaminera,
clar,
o la més desitjada. I ara, de cara al projecte que estem estudiant, perquè encara no hi ha res tancat, però donaríem dos premis en cada una de les categories, però cap dels premis seria en efectiu. Tot seria en formació i en ajudes tècniques. Mm. Que, bueno, que ja està bé, perquè realment passem de donar un sol premi a donar-ne dos per cada categoria, el que passa que el seu contingut doncs, no seria el mateix de lo que es venia fent fins ara. Hi hauria un primer premi que es bellugaria també doncs, al voltant d'aquests 1.500 i 1.500 per part de la FUP i de l'EPSEM-UPC, i un segon premi que estem valorant, a veure en quin àmbit d'import ens hem de bellugar. Però que en tot cas serien dos premis per cada categoria en comptes d'un. O sigui, la possibilitat de tindre premis és doble.
Clar.
Però el contingut és diferent.
Sí.
O sigui, pel que hagués sigut guanyador únic és menys, però pel que hagués quedat segon, que abans no tenia cap mena de recompensa, ara tindrà una recompensa.
Molt bé, Josep Maria, doncs moltes gràcies per venir i des d'aquí us desitgem una molt bona entrega de premis.
Esperem que funcioni així. Moltíssimes gràcies.
Si has notat que últimament no hi sents com hauries de sentir i et costa captar sorolls, paraules, no creus que t'hauries de fer una revisió d'oïda? Audiocàlia. Podràs provar els audífons que més s'adaptin a tu. Fàcils de manipular, recarregables, discrets, de tot tipus. També amb connexió Bluetooth. Treballen amb les millors marques del mercat i la màxima garantia. Per què no ho proves? Segur que si vas a Audiocàlia, sortiràs content i agraït, perquè la teva oïda es mereix sentir-ho tot. Audiocàlia, carrer Àngel Guimerà 17 de Manresa. I a Solsona, al passeig Pare Claret 6. Busques fer reformes a casa teva i no trobes gent de confiança? Doncs no busquis més. A Cuines Navarcles ho tenen tot. Fusters, paletes, llauners, electricistes, finestres d'alumini i el més important, són gent de confiança. Cuines Navarcles fan que casa teva sigui el lloc on t'hi sentis més a gust. Demana més informació a l'Avinguda de les Bases 49 de Manresa o al telèfon 93-877-2803. 93-877-2803. Cuines Navarcles. Tot amb una sola mà.
Hora L, Catalunya Central. Eli Pagan.
I amb el Virolai comencem les efemèrides d'aquest dimarts 4 de febrer. I per aquesta música que estan escoltant ja saben que ens n'anem i comencem amb una efemèride de Montserrat. Hem triat aquest Virolai tal dia com avui, un 4 de febrer de 1499, a Montserrat comença a funcionar la impremta del monestir de Montserrat.
Jesus.
i no deixem Catalunya i ens en anem a una sardana tradicional catalana. Ens anem al 1890, tal dia com avui, un 4 de febrer, a Barcelona s'estrena al Teatre Romea, Rei i Monjo, una tragèdia en tres actes en vers d'Àngel Guimerà. L'escena passa al monestir de Sant Joan de la Penya, al segle XII. Continuem amb efemèrides catalanes. Ens en anem amb aquesta veu, amb aquest José Carreras, Josep Carreras i aquest emigrant. Hem triat aquesta peça d'Amadeu Vives. L'any 1939, a la ciutat de Girona, tal dia com avui, un 4 de febrer, les tropes franquistes van ocupar la ciutat de Girona dins la Guerra Civil Espanyola. Deixem la veu de Josep Carreras, deixem Catalunya. Ens en anem a la ciutat de París, ens en anem a l'any 1912. Tal dia com avui, l'inventor del paracaigudes, Franz Reistel, va morir en saltar des de la Torre Eiffel per provar aquest invent, el paracaigudes. Se l'ha anomenat el sastre volador. Reistel és conegut per haver mort després, com dèiem, de saltar de la Torre Eiffel mentre provava un paracaigudes que havia dissenyat ell mateix. Reistel havia volgut desenvolupar un vestit pels aviadors que es pogués convertir en paracaigudes i el permetés sobreviure a caigudes si havien de sortir de les aeronaus. Els experiments iniciats en ninots que tirava des del cinquè pis de l'edifici on vivia havien estat reeixits. Tanmateix, no va poder replicar aquests èxits inicials en cap dels seus dissenys posteriors. Anem avançant amb efemèrides que van passar tal dia com avui. Ens en anem a l'any 1945. Ens en anem a un 4 de febrer de 1945. Ens en anem a Yalta. La Unió Soviètica comença la cimera de líders dels aliats a la Segona Guerra Mundial. Roosevelt, Stalin i Churchill. En la reunió s'acorda, entre d'altres pactes, dividir Alemanya en quatre zones, una per cadascuna de les tres potències participants en la conferència, més França, Berlín, tot i haver estat inclosa dins la zona soviètica, també es divideix en quatre sectors. Cadascuna de les tres potències van dur els seus propis interessos a la conferència. Els britànics volien mantenir el seu imperi, els soviètics volien obtenir més territori i enfortir les seves conquestes, i els nord-americans volien que els soviètics entressin a l'Organització de les Nacions Unides i participessin en la Guerra del Pacífic, així com discutir les aliances de la postguerra. Ens anem ara a l'any 1964. Tal dia com avui, un 4 de febrer, als Estats Units té lloc la primera aparició de Daredevil, el primer número de la sèrie del mateix nom publicat per Marvel Comics. Hem triat la banda sonora d'aquest Daredevil. És un personatge de ficció de l'editorial Marvel Comics. Va ser creat per Stan Lee i Bill Everett, amb aportacions a Jack Kirby. Va aparèixer per primera vegada la seva pròpia col·lecció l'any 1964. L'expressió anglesa Daredevil, de dare, atrevir-se, i dèbil, de diable, literalment, temptar el diable, que s'utilitza sovint per descriure els acròbates o altres especialistes, que es pot traduir com temerari. Un personatge que ha aparegut en diversos mitjans, incloses diverses sèries de dibuixos animats, videojocs i també merchandise. Canviem. Música afganesa. Ens anem a tal dia com avui de l'any 1998. I els volem parlar d'una tragèdia. A l'Afganistan, un terratrèmol de 6,1 a l'escala de Richter provoca més de 5.000 morts al nord-est d'aquest país. Anem una mica amb una efemèride més alegre. Hem posat a Hey Ya, aquest de Outkast. Era l'èxit d'aquell moment, d'aquelles dates, d'un febrer de l'any 2004, un 4 de febrer. Ens anem a Cambridge, a Massachusetts, però als Estats Units. Tal dia com avui va ser fundat Facebook. Aquesta xarxa que permet afegir gent, amics, enviar-los missatges i compartir enllaços, fotografies, vídeos, entre d'altres. És obert a tothom qui tingui més de 13 anys i només cal tenir una adreça de correu electrònic. És una de les xarxes socials encara més coneguda actualment. Té com a principi un mur particular de cada usuari, al qual s'enganxen les diverses publicacions dels membres, com accepta, com amics, o dels grups o pàgines als quals hom ha fet un m'agrada. Una xarxa que compta amb un munt, milers i milers de seguidors. Va ser fundat tal dia com avui per Mark Zuckerberg, estudiant d'informàtica de la Universitat de Harvard. Canviem. Ara sí, canviem. Som-hi amb la Internacional, aquest himne socialista. Ens anem a la localitat del Vendrell. Obrim el capítol de naixements, tal dia com avui. Un 4 de febrer de 1892 naixia Andreu Nin, polític i escriptor català. Va ser un destacat polític marxista revolucionari, molt crític amb l'estalinisme, i traductor català. Va ser el pària de Maria Antònia Simó i Andreu. Anem Anem avançant perquè, déu-n'hi-do, els naixements que hi ha tal dia com avui.
Va com va.
És la veu d'Ovidi Montllor. Una veu que naixia tal dia com avui, de l'any 1942, al Coi, actor i cantant de la nova cançó valenciana. Amb una extensa trajectòria professional de més de 10 àlbums editats en vida i una cinquantena de pel·lícules, 30 muntatges teatrals i diversos programes televisius.
A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria. Va com va. A tu t'han dit preciós, a mi m'han dit tu calla. Va com va. I jo no vull callar mentre tu tens la tralla. Va com va, va com va. A tu t'han dibuixat, jo trenque la ploma. Va com va. A mi m'han fet ple d'odi, a tu t'han fet de goma. Va com va. A tu t'han bat.
Deixem la veu d'Ovidi Montllor i ara hem triat aquesta cançó per continuar. Hem triat aquesta cançó d'Obeses, es diu La meva llengua, i ara entendran per què. Un 4 de febrer de 1955 naixia ben a prop d'aquí, a Masquefa, a la comarca de l'Anoia, la lingüista Carme Junyent Figueres. Va ser professora de lingüística de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, on va dur a terme la recerca en àmbit de les llengües amenaçades, l'antropologia lingüística i les llengües de la immigració a Catalunya. Va ser directora del grup d'estudi de les llengües amenaçades i autora d'una àmplia obra sobre la situació de les llengües del món i la diversitat lingüística. La Carme Junyent moria un 3 de setembre de l'any 2023. Canvi. No ens movem per això de Catalunya. Si la veuen avui, l'han de felicitar. I és que avui fa anys. No és la veu d'aquesta cantant, sinó la d'Alèxia Botellas i Segura, futbolista catalana que juga de davantera o centrecampista al Barça, naixia tal dia com avui de l'any 1994 a Mollet del Vallès. Ara juga al Barça, havia jugat al Sabadell, a l'Espanyol i també al Llevant. És la primera catalana de l'equip, elegida per les seves companyes. A més, és internacional de la selecció espanyola, pilota d'or. Els anys 2021 i 2022, la primera jugadora a guanyar dues vegades consecutives a aquest trofeu. Doncs, felicitats avui per l'Alèxia Botellas. I últimament aquestes efemèrides d'aquests dies són molt plenes, per tant el que hem fet és anem avançant. Ara ens anem a naixements de la resta del món. Sortim de Catalunya. Ens anem a l'any 1913, Alabama. hem triat aquest Sam Cooke, aquesta veu, amb aquest A Change Is Gonna Come. Per il·lustrar aquest naixement d'avui a Alabama, com dèiem, un 4 de febrer de 1913 naixia la pionera del moviment d'equiparació dels drets civils entre blancs i negres. Estem parlant de Rosa Parks. A change gonna come. Oh, yes it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. Una icona del moviment pels drets civils. Beyond the sky, it's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Anem continuant. Les efemèrides que ens permeten escoltar bona música. I am woman, hear me roar, in numbers too big to ignore, and I know too much to go. Ens anem al 1921, ens movem dels Estats Units a Peoria, Illinois. Als Estats Units naixia Betty Friedan, escriptora i feminista americana, autora de Feminist Mystic, obra de referència del moviment feminista. Per això hem triat aquest I Am a Woman de Helen Reddy per il·lustrar aquest naixement de Betty Friedan, tal dia com avui, del 1921. I ara ens anem per un himne. Ens anem, òbviament, a l'Argentina. Ens anem al 1931, ens anem a La Rioja, Argentina. Tal dia com avui naixia Maria Estela Martínez de Perón, política argentina, exercida presidenta de l'Argentina entre el 1974 i el 1976. Es va convertir en la primera dona cap d'estat d'una república americana. Vicepresidenta amb el seu marit, Juan Domingo Perón, en morir aquest va prendre possessió de la presidència de la república l'1 de juliol de 1974. Tot i que mancada del carisma de la seva predecessora, aquesta, Evita Perón, va rebre força suport al seu país, però el va perdre ràpidament la popularitat, atès que la seva gestió es va caracteritzar per l'autoritarisme, la repressió contra les forces d'esquerra sindicats, els assassinats polítics i el paper força destacat del seu home de confiança, el tenebrós José López Rega. El seu mandat va ser enderrocat mitjançant un cop d'estat militar el 24 de març de 1976. I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay. The sun. So
cançons que s'han de deixar. M'agradaria escoltar-la tota, però hem d'anar avançant i continuem. Ens anem a l'any 1943. A Lituània naixia Wanda Rutkevich, considerada una de les alpinistes més grans de la història. I ara tornem a Espanya. Ens anem a la ciutat de Màlaga. De ben segur que de vostès, només amb aquesta cançó, ja saben de qui estem parlant. Doncs avui fa anys. Naixia un 4 de febrer de 1948 a Màlaga. Aquesta veu, Pepa Flores, més coneguda com Marisol, actriu de cinema i cantant espanyola i retirada des de l'any 1985. L'escoltem. Y si tengo tu cariño, y si tengo tu cariño, ya no quiero nada más. Contigo de pronto me siento feliz. Cuando te miro, me olvido del mundo y de mí. Maravilloso es quererte así. Estando contigo me siento feliz. Doncs deixem Marisol i ens anem a una altra veu que de ben segur vostès també coneixen, sense gaires presentacions.
L'única cosa que va ser, escolta, les dones i criatures van ser els primers d'ofegar-se, pobres. I quina manera de tirar gent a l'aigua sense més ni més. Escolta, aleshores va veure que tot era una enredada. O sigui, la meitat dels salvavides eren pintats per les parets. No hi havia manera de treure'n.
Obrim el capítol de necrològiques d'aquestes efemèrides i ho fem somrient amb la veu de Joan Capri, que moria tal dia com avui, un 4 de febrer de l'any 2000, a Barcelona, actor i monopolista català.
A Sant Antoni, entre varios, li vam posar una cama, però és clar, amb la cama en l'aire es va ofegar de seguida, pobreta. Jo no, ja dic, jo vaig tenir sort i em vaig trobar un que no perdia i el vaig tenir, i tenia una miqueta al dit, oi, perquè tenia un foradet, però vaja, vaig anar bastant bé i tothom, vinga, de cap a l'aigua. I de seguida, pobrets, aquella quantitat de gent que no en tenien allà al costat, i deixi-me'l, un pobre home, allà que no me'l podia treure sobre, i deixi-me'l, que només vaig fins allà i li torno, jo, ho veia que anava amb mala fe aquell home, i deixi-me'l, i que no, home, que no ho veu, que l'estic fent servir, jo li estava dint, i deixi-me'l. I zep, cap a baix, pobret, encara va sortir un moment a treure el cap i diu, ja no cal.
Quan parlo una persona, jo no hi parlo, però l'escolto.
Aquesta era la veu de Joan Capi, que moria tal dia com avui. Anem avançant amb les necrològiques i ara hem triat aquesta cançó, aquesta veu també, la de Raimon, amb aquesta peça, amb aquest el vent.
No volem parlar del Raimon, però sí que hem volgut il·lustrar aquesta necrològica d'avui amb aquesta cançó.
El cor al vent, les mans al vent.
Tal dia com avui, en 2015, uns 4 de febrer de l'any 2015, moria a Sant Cugat del Vallès Francesc Garriga i Barrata, poeta i pedagog català.
Busca la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, la vida ens dona pena.
I ara ens anem a Galícia. Ens anem a la ciutat de Vigo, Galícia, tal dia com avui moria Concepción Arenal, escriptora gallega. Va ser precursora del moviment feminista a Espanya. I ara ens anem a l'any 1995. Hem triat aquesta música, així és una mica de suspens, per parlar de la persona que va morir tal dia com avui de l'any 1995. Escriptora nord-americana de novel·la negra. Havia nascut a la ciutat de Locarno, a Suïssa. Estem parlant de Patricia Highsmith. Coneguda pels seus thrillers psicològics que van tenir més de 2 dotzenes d'adaptacions cinematogràfiques. Estranys en un tren va ser adaptada per la pantalla 3 vegades, la més coneguda per Alfred Hitchcock l'any 1951. A més de la seva aclamada sèrie sobre l'assassí Tom Ripley, va escriure nombroses novel·les i contes. El seu estil personal, sovint macabre, satíric i ple d'humor negre. També va escriure sota el pseudònim de Claire Morgan. Doncs Patricia Highsmith, que moria tal dia com avui, de l'any 1997. I acabem escoltant The Carpenters. Ja saben que sempre ens agrada acabar, volem i sempre escoltem bona música amb aquestes efemèrides, però ens agrada sempre acabar encara amb més bona música. Tal dia com avui, a Downey, a Califòrnia, un 1983, moria Karen Carpenter, aquesta cantant i bateria americana del duo The Carpenters. Amb aquest Close to You acabem aquestes efemèrides i aquest Hora L d'avui. Tornem demà, quan passin uns minutets a les 12. Adéu-siau.
That you were born, the angels got together and decided to create a dream come true. So they sprinkled moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you. Just like me, they long to be close to you. Is why all the
SER Catalunya. La força de la conversa.
1 de la tarde, son las 12 en Canarias. El seleccionador nacional de fútbol masculino, Luis de la Fuente, asegura que no fue consciente del revuelo montado tras el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenny Hermoso en su declaración ante el juez del proceso que sienta en el banquillo a Rubiales y a otros tres altos cargos de la federación. Ha contradicho a algunos de los testigos que llegaron a afirmar que de la Fuente participó en una reunión en la que se intentó manipular a la jefa de prensa de la federación para que mintiera a favor de Rubiales. Vamos a la Audiencia Nacional, donde sigue hasta ahora ese juicio, Miguel Ángel Campos.
Luis de la Fuente ha reconocido que viajó más de 20 horas en el vuelo de Sydney a Madrid cerca de Rubiales, pero no oyó las continuas reuniones del expresidente con sus allegados para tratar de desmontar la polémica por el beso no consentido. Y en contra de lo que han afirmado dos testigos, ha dicho que no estuvo presente en la reunión de integridad en la que supuestamente Rubiales conminó a la jefa de prensa a mentir para exonerarle, que no oyó nada porque ese despacho tiene dos estancias y se encontraba en la segunda planificando la convocatoria de la selección. El seleccionador nacional ha intentado aconsejar a la fiscal qué preguntas debía hacerle y ha intervenido el juez.
¿Usted estuvo en la asamblea?